Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Sense cap mena de dubte, el tema més comentat de les últimes hores és la quantitat de gent que tenim al nostre entorn que ha donat positiu. Amics, coneguts, saludats, et truquen i t'espanten dient que són positius i que, com que vas estar amb ells ahir o abans d'ahir o fa 3 dies, tens l'ansietat de pensar que et pot tocar tu, sempre davant l'excusa de, bueno, però estàvem a distància i va ser menys un quart d'hora i anàvem tots amb mascareta. Vas a fer-te llavors un test d'antígens i quan et dona negatiu sempre hi ha l'epidemiòleg de butxaca al teu entorn que savi i cunyat a la vegada et diu que no te'n fiïs dels antígens, que falla més que una cubeta de fira. Estàs content amb el test negatiu però et posen llavors aigua al vi perquè la sobreinformació i el cunyat de torn t'espanten i llavors a part de fer una PCR que també et dona negatiu, tot i que has estat contacte directe i tens por que ara encara no, però que quan arribi el cap de setmana comencin llavors els símptomes, per tant tornes a fer un antigen, torna a aparèixer el cunyat i torna a fer el roda del món i torna al born. Això si no t'has vacunat i t'agafa una febrada de por o tens calfreds de matinada que no saps si són per la vacuna o pel virus perquè no saps què has de fer i acabes pensant que ja ens veurem i si no és en aquesta vida ja serà en una altra. Et lleves i la parella té mocs i mal de cap i penses en Covid-19 i no en un refredat, estornuda i ocorre més a fer antígens i esclats contacte de refredat, però creus que apareixeran 2 línies vermelles en el test amb la T i la C, però si només surt la C, bueno, però no te n'enfis perquè pot ser que l'hagis fet malament i llavors fots el pal més recte i més enllà i fots un mal al nas terrible. Llavors dius, no, que hi ha uns altres testos d'antígens que van amb escopinades, que els pagues a 9 euros però demà passat els pagaràs a 2,5 euros, però llavors dius, bueno, segur que seré positiu, però clar, com que em porto 2 de Pfizer i mitja de Moderna, segur que serà lleu. I no saps què fer, i truques, i no saps a qui truques, però quan truques tampoc s'hi posen, i passa la vida. I et tanques a casa sense saber què ets, i gairebé sense saber qui ets, i penses que enmig de tant merder i amb temps de tanta sobreinformació, la ignorància és un luxe. Són les 8:02, benvinguts al món.
Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Pedro Terra, que ja és dijous, dijous 13 de gener de 2022.
I avui abrigueu-vos bé, que fa més fred que ahir. Les temperatures fins i tot estan per sota dels 0 graus en alguns punts de la Costa Brava. Al migdia, semblant al d'ahir, amb màximes de 10 a 15 graus i tot plegat amb sol i algunes boires.
I pel que fa al trànsit, avui és un matí amb menys detencions de les habituals, però a la C58 sí que hi ha 4,5 quilòmetres d'aturades a Badia del Vallès, on només hi ha un carril obert en sentit Barcelona a causa d'un accident a l'altura dels enllaços amb l'AP7.
I de seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui, d'aquí una hora mal comptada, a les 9 del matí, obrirem consultori per intentar posar ordre a la pandèmia i tots aquells aspectes que en depenen. És a dir, que si la vacunació, que si les baixes, que si llavors les altes, que si els confinaments, que si les escoles, que si els contactes estrets, que si els testos d'antígens, que si les PCRs, que si les restriccions, que si les dosis de reforç, que si les mascaretes, que si aquestes mascaretes o les altres. Si teniu dubtes o preguntes, aquesta és la vostra ràdio, aquest és el vostre programa, perquè estem en uns dies que no sabem exactament cap on anem i no sabem què hem de fer. A partir d'ara, notes de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món a RAC1, al 669-1010, 669-1010, i us respondrà el doctor Rafael Ruiz, metge de família i director estratègic d'atenció primària i comunitària del Departament de Salut. Això en un context en què la magnitud de la 6ª onada obliga les autoritats a fer canvis gairebé cada dia. Les novetats avui dijous se centren en les baixes laborals que s'estan disparant. De fet, ara mateix a Catalunya tenim més de 123.000 persones de baixa només per Covid, que és el doble gairebé que ara fa una setmana. El gran canvi és que aquestes baixes ja es poden tramitar de manera telemàtica per intentar reduir el col·lapse als CAPs. A més, a partir d'ara, tots els contagiats que la demanin també rebran l'alta automàtica al cap de 7 dies, que és el temps que duren la majoria de quarantenes. Si passat aquest temps els pacients encara es troben molt malament, sí que hauran de contactar llavors amb el CAP per allargar la baixa. Tots aquests documents aniran signats per un professional de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i no pel metge de capçalera, com és habitual. Tot plegat, segons la secretària general de Salut, Meritxell Massó, per intentar que els professionals sanitaris tinguin temps per poder atendre els malalts que realment ho necessiten i no dedicar gaire temps a feines administratives que pot fer altre personal.
És una xifra absolutament excepcionals. Els tràmits administratius no estan predeterminats per una situació de pic de baixes. És per això que estem buscant sistemes excepcionals per atendre aquest número extraordinari de baixes, com són 123.406 baixes.
Salut també recorda que cal evitar anar als CAPs per símptomes lleus o bé per informar d'un resultat positiu amb un autotest. En aquest cas és preferible fer-ho per vies telemàtiques. Repassem amb el Dani Cortés i la Laia Colomer com s'han de comunicar al Departament de Salut els positius i com s'ha de demanar la baixa sense passar per l'ambulatori.
Tinc símptomes lleus, però no sé si tinc Covid. Què faig?
Cal informar el metge amb una e-consulta a La meva salut o bé a l'apartat símptomes de Covid-19 al web citasalut.gencat.cat. Si els símptomes empitjoren, cal anar al CAP.
I si he donat positiu en un autotest d'antígens?
Cal reportar el positiu al sistema sanitari. Es pot fer amb una e-consulta a La meva salut al web citasalut.gencat.cat o bé trucant a alguna de les farmàcies habilitades. En tots els casos, cal dir la marca del test per certificar que està homologada. Un cop notificat el cas, rebrà un SMS per reportar els contactes estrets.
He de demanar la baixa. Com ho faig?
Juntament amb el missatge per identificar els contactes estrets s'oferirà la possibilitat de tramitar la baixa. Es podrà descarregar a La meva salut. És possible que trigui unes hores o fins i tot algun dia aparèixer l'aplicatiu.
I si em triga a aparèixer la baixa a La meva salut?
No passa res. En el cas del Covid, les baixes poden ser retroactives. Per tant, les empreses estan obligades a acceptar les que es presentin més tard de les 72 hores. Salut demana no tenir pressa.
I l'alta?
Des d'ahir, en el moment de tramitar-se una baixa de Covid, el sistema genera automàticament una alta. Al cap de 7 dies es podrà descarregar a La meva salut.
I si al cap de 7 dies encara em trobo malament?
Cal posar-se en contacte amb el CAP per allargar la baixa.
Guardeu això, per si de cas us passa alguna d'aquestes d'aquests considerants que explicava el Dani Cortés i la Laia Colomer. Les xifres de baixes laborals estan començant a tensionar i posar contra les cordes algunes empreses. És per això que les patronals, Foment i SECOT demanen no estendre les baixes a tothom que agafi el coronavirus. Fan referència a molts casos en què si els treballadors confinats es troben molt bé, poden treballar des de casa amb algunes condicions diferents, òbviament. És per això que demanen tenir en compte també aquesta possibilitat, també per no arribar a una situació de col·lapse del sistema si les baixes continuen augmentant com encara ho estan fent els contagis. Informa Montse Martí.
Demanen escurçar el període de baixa en persones sense símptomes. A més, el president de SECOT, Antoni Abad, diu que s'està incomplint el que diu la llei sobre quan es pot concedir una incapacitat temporal i demanen que, en el cas dels confinaments, que es permeti a l'empresa quedar exempta de cotitzar la Seguretat Social durant els dies que el treballador està de baixa.
Estan, tècnicament, ens diuen, de baixa temporal, però la legislació diu concretament mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo. I a més, una altra cosa, si aquesta persona es queda a casa no perquè per una baixa que l'impedeix per treballar, sinó per un interès general, l'empresa no té per què pagar a l'asseguradora.
Foment del Treball diu que és raonable i necessari que les altes siguin automàtiques també els 7 dies, però exigeixen que es torni a l'anterior sistema d'altes i baixes sota supervisió mèdica quan abans millor. En parlava RAC1, responsable de relacions laborals de la patronal, Javier Ibars.
Això és negatiu no únicament per l'empresa, perquè ha d'assumir determinats supòsits que poden ser fraudulents o que no tenen garanties. Doncs en el moment que tot això es superi, immediatament retornem a l'aplicació de la normativa.
Les patronals coincideixen amb que l'allau de baixes està afectant i molt el funcionament de moltes empreses.
Una altra de les qüestions que està agafant relleu al debat de la pandèmia és quan s'abordarà de manera diferent, sense quarantenes ni restriccions. Els metges de l'atenció primària fa setmanes i setmanes que avisen de la saturació total que viuen i una part ha llançat una petició cridanera a través de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària que els agrupa per quan baixi el pic de rècord de la sisena onada. A través de la revista que publiquen han apostat al seu editorial per deixar de... Atenció, no estem parlant d'un grup de gent que no té ni art ni part en el món de la medicina, estem parlant dels metges de la primària. Els metges de la primària, concretament a través de la Societat Espanyola de Medicina Comunitària i Familiar que els agrupa. Diuen que, atenció, aposten per deixar de comptar els contagis. Aposten per no fer servir mascareta. Aposten per deixar de fer quarantenes. I aposten que el sistema sanitari se senti a atendre els malalts amb més problemes, els problemes greus. Creuen que l'atenció primària no es pot col·lapsar ja indefinidament, com passa ara, i per això aposten per aquesta gripalització total del Covid. Ho diuen a l'editorial d'aquesta revista, que es diu AMF, que titulen Cap al final de l'excepcionalitat, ho argumenten per les diferències d'aquesta sisena onada, amb una gran quantitat d'infeccions, però amb pocs casos greus en termes relatius, creuen que el més esperable seria que tota la societat es contagiés múltiples vegades i que això millorés la immunitat, tant individual com col·lectiva. El text també defensa que la vacuna protegeix contra el coronavirus, però qüestiona les dosis de reforç més enllà de la població vulnerable. També deixa molt clar que com a societat s'haurà d'assumir un nombre de defuncions per Covid els pròxims anys, igual que es fa amb la grip, el tabaquisme, els suïcidis i els accidents, però que mai es tornarà a arribar a la situació catastròfica dels mesos de març i abril de l'any 2020. Aquesta proposta no és nova, ja fa dies que diverses veus en parlen, i el diari El País publicava aquesta mateixa setmana un dels esborranys del govern d'Espanya per definir com serà aquest escenari de gripalització. Ara bé, amb l'escenari actual de contagis disparat, és la mateixa ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha hagut de sortir al pas per dir que aquest escenari, a hores d'ara, no és gens plantejable.
Empezó una epidemia en Wuhan, continuó en una pandemia, prosiguió una sindemia y todo apunta que con el tiempo iremos a una endemia. Lo que se trata es ver esos escenarios y sobre todo cómo hacemos esa transición que va a ser compleja, porque tenemos que pasar de una vigilancia de la emergencia a una vigilancia sostenida, orientada y de seguir avanzando en la calidad de esta vigilancia.
El cas, però, és que Carolina Darias i l'equip del Ministeri de Sanitat volen que la sisena onada sigui l'última que es gestiona amb els indicadors que s'han seguit fins ara durant tota aquesta pandèmia del coronavirus i, de fet, vol fer arribar als fòrums internacionals el pla per gestionar el Covid com una grip una vegada passada aquesta sisena onada que camina disparada. D'aquesta qüestió sentim el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Enric Sierra.
Els experts ens diuen que és imprudent parlar ara de la gripalització de la pandèmia, que no és una altra cosa que normalitzar la malaltia ara que està en fase de contagi massiu. Però les decisions que s'estan prenent porten inexorablement cap aquí. Mireu, els tests d'antígens casolans han passat de ser poc fiables a ser vàlids per la sanitat pública sense que ho vegi un metge. Les quarantenes s'han reduït a la mínima expressió. El confinament de les aules es fa més difícil. Les altes mèdiques seran automàtiques als 7 dies del contagi. Els vacunats no han d'aïllar-se. Ja no es fan rastrejos i, fins i tot, es parla de deixar de comptar els casos positius lleus. A més, ja s'ha anunciat que no es prolongarà el toc de queda i sembla que les restriccions tenen els dies comptats. No es pot dir que anem cap a la gripalització de la Covid, però hi anem a tota velocitat. Més clar, l'aigua.
Avui, gràcies, Enric, el govern d'Espanya fixarà el preu màxim que podran tenir els testos d'antígens. Ara, en general, costen entre 5 i 10 euros, s'han pagat més i tot, però, segons publica avui La Vanguardia, de fons de la comissió que avaluarà, el preu que planteja el govern d'Espanya no superarà els 2,5 euros. De fet, el topall màxim fins i tot podria estar una mica per sota d'aquesta xifra. La decisió, però, encara no està decidida, sinó que es farà en una comissió on participen diversos ministeris del govern espanyol. I per cert que els últims dies estan corrents per xarxes socials diversos vídeos que mostren que alguns testos d'antígens donen positiu si en comptes d'abocar-hi la solució amb una mostra nasal s'hi posen unes gotes d'aigua o de suc de taronja. Però els experts ja han explicat el motiu i asseguren que és fer-se trampes al solitari, que no té res a veure amb la fiabilitat d'aquestes proves. Una de les expertes que n'ha fet un fil a Twitter és la química investigadora i divulgadora científica Débora García Bello. Explica que els testos inclouen una proteïna concreta que reacciona amb a una mostra del Covid-19 i que és la que fa que es marqui la línia a la tira quan el resultat dona positiu. Aquesta proteïna és molt sensible a l'acidesa, al pH, i per això si té contacte amb aigua, suc de taronja o altres tipus de líquids, el test es fa molt bé i la reacció química que provoca també marca les dues línies, com si el resultat fos positiu. En teniu més informació i exemples a RAC1.cat. A tot això, el Departament de Salut assegura que ja s'han resolt els problemes tècnics que impedien algunes farmàcies fer testos alumnes, contactes d'altres alumnes positius. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya s'havia queixat que passaven moltes hores entre que les escoles notificaven als alumnes que es podien anar a fer el test gratuïtament fins que els establiments, les farmàcies, rebien la confirmació. El president dels farmacèutics, Antoni Torres, en parlava aquí a RAC1.
El metge introduïa el test, però nosaltres a la farmàcia, quan anàvem a buscar recollir-lo a la recepta electrònica, no apareixia. Llavors ve la gent per fer-se el test i no li podem fer perquè no està a la seva recepta electrònica. Com pot ser que no estigui? Si m'ha dit que ja estava, miri-ho bé, no, ja ho he mirat, no veu, miri aquí la pantalla, no està. Bueno, tot això és temps.
Els farmacèutics també es queixen que el sistema per notificar el resultat d'aquestes proves de vegades se satura. Lamenten que un procés que en un minut ja hauria d'estar enllestit en alguns casos es pot allargar fins a 10. Per cert, encara sobre escoles, aquest matí la meitat de les de la Catalunya al nord no obriran per una vaga contra els canvis constants de mesures sanitàries que hi ha a França i per altres conflictes. Cal tenir en compte que allà el protocol a les aules s'han canviat 3 vegades en una setmana. L'aturada, que és a tot l'estat francès, implicarà que les comarques nord-catalanes, més del 75% del professorat, faci vaga a l'ensenyança primària. I atenció a les residències, perquè la variant Omicron també s'hi està fent notar. Segons les últimes dades del Departament de Salut, el 25% del miler de centres que hi ha a Catalunya tenen algun brot de virus no controlat i un 34% tenen casos positius, però aquest cas sota control. Val a dir, però, que més de 400 residències no tenen cap contagi, ni un. En total, ara hi ha uns 1.400 residents positius, que és un 3% del total, i també vora 1.700 professionals afectats, gairebé el 5%. L'última setmana, amb dades disponibles, del 2 al 8 de gener van morir 25 usuaris de residències pel virus. Un dels punts febles, per dir-ho d'alguna manera, és la vacunació dels treballadors d'aquests centres. Dic feble per no dir intolerable. Intolerable. A les residències hi ha un 7 i un 8% que encara no té cap vacuna. Cap. Ni una. A les residències de gent gran. Entre un 7 i un 8% no tenen cap vacuna. A diferència dels usuaris, que gairebé el 98% tenen la pauta completa i més d'un 95% ja tenen la dosi de reforç, entre les persones que treballen a les residències hi ha un 92,7% que tenen una dosi i poc més d'un 92% que tenen la pauta completa. Encara parlant de treballadors, però en aquest cas dels hospitals, avui llegim el Confidencial que els col·lectius de metges s'estan preparant per presentar una allau de demandes contra els responsables de salut de les comunitats autònomes per la falta de material de protecció contra el coronavirus que hi ha hagut durant tota la pandèmia. Tot plegat després que un jutjat d'Alacant condemnés la Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana a indemnitzar entre 5.000 i 50.000 euros a 150 facultatius perquè no tenien prou material per protegir-se del Covid-19. 8 i 16. El Departament de Salut redobla la crida a les persones entre 40 i 59 anys perquè es posin la dosi de reforç. Les dades que s'obtenen cada dia que passa parlen per si soles. Tenir aquesta dosi fa baixar gairebé un 90% el risc d'hospitalització amb la variant Omicron. D'entre les persones de 50 a 59 anys, la tenen tot just la meitat dels que ja la poden rebre, mentre que en el cas dels 40 a 49 la tenen el 34%. La secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, insisteix en la gran efectivitat d'aquesta dosi de reforç.
Tenir la dosi de record en variant Omicron protegeix un 88% en relació a l'hospitalització. Importantíssim posar-se la dosi de record en tots els grups que estan cridats a aquesta dosi de record.
Avui la Comissió de Salut Pública estudiarà també si obre la tercera dosi a nous grups d'edat, tal com demana la Generalitat. De moment se la poden posar les persones més grans de 40 anys i també tothom qui va rebre les primeres dosis de Janssen i AstraZeneca. A Catalunya, aquests primers dies de l'any, també estan rebent un missatge d'avís les persones que encara tenen 39 anys però que en faran 40 durant aquest 2022. El Departament de Salut també demana reduir l'interval per poder rebre la dosi de record. Recordem que ara han d'haver passat 6 mesos de la segona dosi per poder ser punxat amb la de reforç en el cas de Pfizer i de Moderna. I una altra dada positiva de la vacunació, en aquest cas entre adolescents, ens arriba dels Estats Units. Allà s'ha comprovat que posar-se les primeres dosis de la vacuna, almenys les dues primeres, que són les que es poden posar els que tenen entre 12 i 18 anys, evita gairebé del tot quadres greus que comportin entrar a la UCI. En concret, segons els resultats que publica la revista The New England Journal of Medicine, posar-se dues dosis de Pfizer evita 94 de cada 100 hospitalitzacions en adolescents i 98 de cada 100, és bestial, ingressos en UCIs. L'estudi s'ha fet els últims 6 mesos, l'últim mig any, als Estats Units, bàsicament en pacients de la variant Delta, que presentava casos força més greus. Per cert, que la Generalitat demana obrir la tercera dosi per a les persones també amb discapacitat. Tot i que Salut sí que les va prioritzar en la vacunació inicial, ara diu que no pot fer-ho perquè està lligada de peus i mans pel protocol que hi ha a tot Espanya. Les famílies afectades i les entitats socials denuncien que se senten molt abandonades, mentre que el Ministeri de Sanitat justifica a RAC1 que les persones amb discapacitat intel·lectual no tenen més risc que la resta. Laia Colomer.
Almenys a Catalunya, les persones amb discapacitat intel·lectual van tenir preferència en la vacunació inicial i moltes es van vacunar abans del que els hauria tocat per edat. Per exemple, la filla de la Núria, que té 21 anys i un autisme sever, va rebre la segona dosi a finals de març, fa gairebé 10 mesos. En declaracions a RAC1, la Núria no entén per què no se les prioritza també ara. Explica que és molt complicat que pugui mantenir les mesures de seguretat.
Una persona amb discapacitat a la família ja és un fet complex. Amb la Covid ja no et dic. I a sobre, si ens posen una mica ja d'impediments d'aquesta mena, realment és angoixant i no tenim per què patir. I no tenim per què anar pidolant i demanant i com si fos caritat.
Des del DINCAT, el seu director Carles Campuzano explica a RAC1 que la resposta del departament és que no ho poden fer perquè han de seguir l'estratègia estatal.
Que s'han trobat sols en aquesta reivindicació i que en les anteriors decisions de vacunació, malgrat que la priorització de l'Estat no havia marcat el col·lectiu de la discapacitat, en la pràctica ells sí que ho havien fet.
El Ministeri de Sanitat defensa que, segons l'evidència científica, les persones amb discapacitat no tenen més incidència ni d'infecció ni d'hospitalització.
La doctora Cabezas, gràcies Laia, també demana als pares d'infants d'entre 5 i 12 anys que agafin hora per vacunar-los. Des que es va obrir fa un mes, només han rebut la primera dosi un 32%. 20, Austràlia segueix sense prendre cap decisió sobre si expulsa o no del país el tenista Novak Djokovic. Avui tornava a ser un dia clau en la resolució del conflicte, però el primer ministre Scott Morrison no n'ha dit ni esa ni bèstia en una roda de premsa en què només ha parlat de l'empitjorament de la pandèmia i de les noves restriccions sanitàries que, per exemple, faran que l'aforament en el primer gran slam de l'any quedi limitat a Austràlia a la meitat, al 50%. Ara mateix aquest serial que envolta Nola Djokovic és més esperpèntic que no pas abans. Mentre el govern australià segueix sense pronunciar-se i cada dia ajorna la decisió cada 24 hores, aquest matí l'organització del torneig ha tirat pel dret i ha fet el sorteig del quadre on hi era Djokovic com el primer cap de sèrie, ja que és el número 1 del món mundial. Això fa que ara mateix Djokovic sàpiga contra qui debutarà en el torneig, però en canvi no tingui la certesa de si el deixaran participar o si el govern australià l'obligarà que se'n torni a casa per no estar vacunat. Portem des de dilluns esperant una resolució definitiva, però Austràlia segueix allargant un conflicte que va començar ara fa una setmana quan la policia fronterera va detenir Djokovic a l'aeroport de Melbourne. Per cert que Djokovic debutaria contra el seu compatriota, el serbi Miomir Kecmanović, i es podria creuar a les semifinals amb el tenista de Manacor, Rafa Nadal. Mentrestant, els tenistes i personalitats de l'esport continuen posicionant-se. L'última ha estat la gran ex-tenista Martina Navratilova, que ha assegurat que el serbi el que hauria de fer és fer les maletes a Austràlia i fotre el camp.
Crec que el millor que podria fer el Novak és veure que ja s'han comès molts errors, que seria l'únic jugador a participar en l'Open d'Austràlia sense estar vacunat. Almenys això és el que m'han dit. I per tant, el millor que podria fer és tornar-se'n cap a casa. Però crec que no ho farà, perquè l'única cosa que vol és guanyar aquest 21è Grand Slam.
I per si tot això no fos suficient, al cas Novak Djokovic li han sortit dues noves arestes. Per una banda, ara el govern d'Espanya investiga si el serbi va entrar il·legalment al país quan va venir per passar el cap d'any a Cádiz i a Marbella. I per l'altra, atenció, perquè llegim el Daily Mail, que Netflix farà una docusèrie sobre tot aquest serial. La plataforma tindria documentació per donar i vendre sobre l'arribada del tenista serbi a l'aeroport de Melbourne i de tots els dies que ha passat retingut per la policia d'Austràlia en una residència per migrants. 8 i 22 minuts, el Regne Unit, el primer ministre, ha demanat perdó per haver participat en una festa al jardí de la seva residència oficial durant el primer confinament. Estem parlant del maig del 2020. Boris Johnson s'excusa dient que interpretava que era una reunió de feina i no una festa que se saltava totes les normes que hi havia en aquell moment. Les disculpes, però, no han convençut l'oposició, que li demana que plegui la dimissió. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
A través de filtracions a la premsa, fins ara sabíem que va ser una festa al jardí de Downing Street, que hi van anar unes 30 persones a qui se'ls havia demanat que portessin ells mateixos les begudes que volien prendre i que es va fer quan les restriccions només permetien trobar-se amb una sola persona a l'exterior. Doncs bé, ahir el primer ministre va reconèixer que va ser aquella trobada, que ell entenia com una reunió de feina i que, per tant, en aquell moment no va considerar que se saltés cap norma. Al Parlament, Boris Johnson va reconèixer que hauria d'haver actuat diferent.
Em pensava que era una trobada de feina i lamento no haver fet les coses d'una altra manera aquell vespre. N'assumeixo la responsabilitat i demano perdó.
Però les disculpes no han servit per calmar els ànims políticament, ni tan sols el seu mateix partit, on alguns companys del primer ministre creuen que hauria de plegar. Ahir al Parlament, el líder laborista i cap de l'oposició, Keir Starmer, li va dir que tenia els dies comptats.
The party's over, Prime Minister.
La festa s'ha acabat, primer ministre. La única pregunta és si els britànics el faran fora, si el seu partit el farà fora o si tindrà la dignitat de dimitir.
El Premier diu que de moment cal esperar els resultats d'una investigació interna que haurà de determinar si Johnson i el seu equip més proper es van saltar reiteradament les normes anti-Covid que ells mateixos imposaven.
Per cert, que el Quebec han decidit apostar per la mà dura per incentivar la vacunació i estan estudiant crear un impost pels no vacunats. El govern del Quebec vol que compensin la despesa que generen el sistema sanitari. Seria una taxa d'uns 70 euros i en quedarien exclosos els que no poden rebre la vacuna per raons mèdiques, òbviament. Ara mateix, al Quebec hi ha un 10% de la població que encara no té la pauta completa, però representa la meitat dels ingressats a les UCIs. La mesura de l'impost als no vacunats arriba després que aquesta mateixa setmana s'hagi fet obligatori el passaport Covid per comprar alcohol i cànnabis i s'hagi disparat la vacunació. A Dinamarca també han decidit reduir la validesa del passaport de vacunació Covid. El document, que és necessari per accedir a restaurants o a museus, entre molts altres llocs, caducarà al cap de 5 mesos d'haver rebut la segona dosi. L'objectiu d'aquesta mesura és fomentar la punxada de record que el país escandinau ja s'ofereix a tots els majors d'edats. Unes mesures que continuen tenint molts detractors. Ahir a la capital de Bulgària, Sofia, es van viure moments de tensió quan centenars de manifestants van intentar entrar per la força al Parlament búlgar. Els concentrats protestaven per la implantació del certificat Covid. A bars i espais d'oci, la policia va haver d'aturar-los quan pràcticament ja havien arribat a les portes del Parlament fent un cordó. Bulgària és el país de la Unió Europea amb la taxa de vacunació més ínfima, més baixa. Només a Bulgària un 28% dels habitants tenen la pauta completa. Per cert que com a conseqüència de la variant Omicron també ha baixat la demanda de vols, sobretot els vols de llarga distància. I això de retruc està provocant una guerra entre les low cost i les grans aerolínies. Per què? Doncs perquè, segons explica La Vanguardia, la Comissió Europea obliga les aerolínies a utilitzar com a mínim el 80% de les franges horàries que els han assignat per poder mantenir aquests horaris cada temporada. Si no ho fan, perden les condicions que havien aconseguit i aquestes franges horàries, normalment, que són les més sol·licitades, se les podria quedar una altra companyia aèria. Davant d'això, algunes companyies com Lufthansa i Brussels Airlines han dit que hauran de fer volar avions buits perquè no volen perdre els millors horaris dels millors aeroports. Per algunes empreses low cost com Ryanair els diuen que si volen omplir els avions que baixin preus. Durant les primeres onades de la pandèmia, la Comissió Europea va rebaixar el percentatge del 80% al 50%, però a finals del mes de març, que és quan comença la temporada d'estiu, està previst que torni a augmentar aquest mínim d'ocupació fins al 64%. En el cas d'Espanya, l'Associació d'Aerolínies assegura que aquí no té constància de cap cas i assegura que ni Iberia ni Vueling no han utilitzat mai aquesta política. El govern confia que el Mobile World Congress es pugui fer a les dates previstes la primera setmana de març perquè la situació de la pandèmia haurà millorat. Jordi Puigneró ho deia ahir, el vicepresident del govern de Catalunya, a Televisió Espanyola.
Entenem que ara estem en el punt, dels punts màxims de la corba de la sisena onada i, per tant, d'aquí ja només podem anar cap avall. També les terceres dosis ajudaran també en aquest objectiu. En fi, esperem que les xifres llavors doncs siguin molt, molt millors i, a més també hem de tenir molt present que l'Omicron no és com les anteriors, com la Delta o com la primera onada.
Entre els que estan amb l'ai al cor pels efectes d'aquesta sisena onada i el Gremi d'Hotelers de Barcelona, que confiava en el Mobile i també en l'ICE per animar el sector. A més, el ritme d'entrada de reserves era molt bo fins Nadal. A RAC1, el president del Gremi, Jordi Clos, admet que estan patint.
Si realment no millorem aquesta situació, això que seria problemàtic. Esperem que realment gener, febrer, estarem en una situació millor. Per tant, en aquest moment és difícil de previndre, tenint en compte que avui podem tindre 1.000 reserves, però demà podem tindre 0, perquè la llibertat de cancel·lar és lliure.
L'ICE es farà finalment a mitjans de maig, us ho explicàvem aquí al Món a RAC1. Ahir els organitzadors d'aquest congrés referent en el sector audiovisual van anunciar que l'impacte de la variant Omicron els obligava a ajornar-los, això sí, només uns mesos. I una altra conseqüència de la situació de contagis actual, es desinfla l'actuació castellera de les festes decenals de Valls, que havia de simbolitzar la reactivació total del món casteller i que està prevista per finals d'aquest mes de gener. 5 de les 81 colles convocades ja han dit que no hi assistiran pel risc de contagis i d'altres proposen canviar-ne el format. Entre les baixes més rellevants, la dels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. L'organització Valls ha blindat la macrotrobada amb més mesures per prevenir contagis i també el doble d'espai. Informa Esteve Giral.
Són més de 8.000 els castellers i les castelleres que s'han de trobar, si tot va bé, el diumenge 30 de gener, quan encara queden més de 2 setmanes per la trobada, hi ha dubtes i algunes baixes de pes. Jaume Maesso, president dels Minyons de Terrassa, i Albert Martínez, cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Ens agradaria actuar-hi, fa 11 anys que esperem aquesta actuació, és una actuació que n'esperàvem amb molta il·lusió, però tal com està la situació és que nosaltres no podem anar-hi, no?
Jo no entenc com 3 setmanes abans de l'actuació posis en valor si vindràs o no vindràs.
Tot i les limitacions per la pandèmia, amb aforaments més reduïts o espectadors que hauran d'estar sentats, les decenals mantenen els 525 actes festius anunciats, amb teatre, espectacles de tota mena i concerts ben sonats.
8:29. Els experts alerten que l'abús de les xarxes socials pot derivar en depressions i recomanen als pares controlar-ne l'ús, sobretot als menors d'edat. Això després que, atenció, des de l'inici de la pandèmia, fa gairebé 2 anys, han augmentat notablement els problemes de salut mental per la utilització i l'abús d'entrar a la telefonia mòbil i a les xarxes. Segons els experts, la pandèmia, avui és el Dia Mundial contra la Depressió, la pandèmia ha disparat la vulnerabilitat de la gent, especialment de la gent jove, per tenir depressió, sobretot perquè han estat tancats mirant el mòbil en un període crucial de les nostres vides i també per l'ús abusiu que fem tots plegats de les xarxes. De fet, segons un estudi recent d'UNICEF, fins un 11% de les addiccions a les xarxes socials deriven en depressió. La coordinadora del Centre de Salut Mental Dret Eixample i Camp de l'Arpa, Cristina Teixador, n'ha parlat aquí a RAC1.
Les pantalles són molt addictives, són molt addictives. Tothom que tingui fills a casa o ni fills, vull dir, molta gent ve a la consulta dient que la seva parella o... Hi ha molta gent enganxada als mòbils. Totes les addiccions donen problemes de salut mental a curt o llarg termini. Hi ha una cosa que els diria als pares és que intentin fraccionar el temps, posar un límit.
Teixidor també defensa evitar l'accés de medicalització de les depressions derivades del confinament perquè, diu, no eliminen el problema que les provoca, que queda latent. 8:45, però hi ha vida més enllà del coronavirus. Pere Aragonès ha demanat al govern d'Espanya que actuï en transparència per aclarir tota la investigació dels atemptats de Barcelona i de Cambrils del 17 d'agost del 2017. Sosté que si no es vol donar credibilitat a les greus acusacions de l'excomissari José Manuel Villarejo, l'Estat hauria de respondre les preguntes que encara estan obertes i acceptar una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats a Madrid. El president ho va dir ahir al vespre a Madrid, precisament on va participar en una conferència al Club Siglo XXI. Anem cap allà, Jordi Armenteres.
I fins a 7 vegades va repetir el president que l'Estat ha d'actuar amb transparència, que ha de demostrar que no té res a amagar, independentment que el personatge de Villarejo no tingui credibilitat.
La credibilitat del personatge és la que és, però hi ha unes declaracions formulades en sede judicial, en el marco d'un procediment judicial, que són d'una gravetat importante. Per tant, la millor forma de respondre és desmentir-les con transparència.
I afegia que no especularà sobre les acusacions de Villarejo ni acusarà sense proves, però que les paraules de l'excomissari són massa greus. Ahir es va registrar al Congrés la proposta de comissió d'investigació, que ja s'ha tombat altres vegades. El PSOE sempre ha dit que no era necessària. Unides Podem tampoc hi ha votat a favor. Fons de Podem explicaven a RAC1 que ara tenien dubtes, però que tampoc tenen una decisió clara sobre aquesta comissió d'investigació.
Malgrat tot, el govern d'Espanya ha evitat de totes totes respondre a les declaracions de l'excomissari Villarejo. De fet, l'única persona de l'executiu que n'ha parlat és la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i no ho ha fet per voluntat pròpia, sinó perquè els periodistes li van preguntar en una roda de premsa que havia convocat per parlar d'un altre tema. Cunillera i el seu partit, el PSC, no donen credibilitat a les paraules de Villarejo i carreguen contra la Generalitat per fer-se'n ressò d'aquestes paraules de l'excomissari i plantejar que podrien ser veritat. Adrià Santasusagna.
La delegada del govern espanyol a Catalunya acusa Villarejo de mentir i no dona cap tipus d'importància a les acusacions que vinculen el CNI amb els atemptats del 17A. Teresa Cunillera creu que tothom hauria de fer cas omís a les paraules de l'excomissari i per això critica que la Generalitat li estigui donant validesa.
El senyor Villarejo no té credibilitat i, per tant, el problema real és aquells que li donen credibilitat. I aquest és un tema jutjat. I, per tant, les reflexions l'hem de fer nosaltres. Fins a quin punt volem fer gran un bulo?
S'hi suma el PSC, la portaveu Alicia Romero diu que la ciutadania no s'ha de creure Villarejo i defensa la investigació del cas que en van fer els Mossos.
Em sembla greu, doncs, que es doni credibilitat en algunes institucions i a través d'algunes persones. Creiem que en aquests moments el que caldria és recolzar la feina que van fer els Mossos i també a les víctimes, que han patit molt.
Per això asseguren que no s'han d'investigar al Congrés ni enlloc més les declaracions de l'excomissari.
Qui va ser, gràcies a Adrià, conseller d'Interior durant els atemptats a Barcelona i Cambrils, Joaquim Forn, ha denunciat el silenci de l'Estat, però creu que la Fiscalia és qui ho hauria d'investigar. Forn va ser taxatiu ahir al Món Arregú.
Ja està fent tard. La Fiscalia intervé perquè el senyor Quim Torra penja unes pancartes i sembla que sigui el més important del món i que, vaja, que això, la seguretat de l'Estat depèn d'aquella pancarta. I és incapaç d'intervenir en un cas com el que estem vivint en aquests moments, que és una persona que anuncia una cosa. Serà veritat o serà mentida, però la Fiscalia té l'obligació d'actuar.
I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana proves abans de fer qualsevol petició o reclamació.
Em preocupa que s'obri aquesta polèmica amb aquesta lleugeresa i sobretot també que no hi hagin batalles polítiques al voltant d'unes declaracions puntuals que ha fet el senyor Villarejo i que no generin polèmiques més enllà dels fets que es puguin provar i demostrar.
Unes proves que segons Villarejo sí que existeixen, però diu però que ja no les té perquè són documents que tenia en arxius que la policia li va requisar quan el van detenir i van escorcollar a casa seva. Documents que a hores d'ara continuen sent secrets. De fet, l'excomissari va reclamar ahir des de les portes de l'Audiència Nacional que es facin públics.
Todas esas pruebas están en mis archivos. ¿Por qué no las liberan? Que lo liberen. Yo autorizo a que se haga. ¿Por qué lo han escondido? Ahí tiene la prueba. Fíjese la prueba tan evidente de que dos meses antes de mi detención había un dispositivo de 20 funcionarios del CNI siguiéndome.
Proves que serien converses enregistrades amb el jutge que va investigar els atemptats i amb els màxims responsables del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme. Per cert, l'excomissari també va dir que hi ha proves de les il·legalitats de l'Operació Catalunya i que té moltes ganes d'ensenyar-les. De tot plegat, escoltem ara el comentari de la periodista del Planta Baixa i col·laboradora del Món RQ, Tània Tàpia.
Ara que estan tan de moda les quarantenes, estaria bé aplicar-ne també el cas de les declaracions de Villarejo. Per més d'un motiu, per la foscor del personatge, perquè segueix clarament una estratègia de defensa per evitar que li caiguin més de 100 anys de presó, perquè com acusat pot mentir tant com vulgui, fins i tot pel pur plaer de la venjança. I gens menor, perquè precisament està en amistat amb el que fou director del CNI, Sant Roldán, a qui té un radi privilegiat cada cop que encén el ventilador. Villarejo no ha estat un lleial servidor de l'Estat, com ell s'autodefineix. I si no, com pot haver ocultat durant 4 anys una informació tan sensible? Ara bé, el tema és què fer quan acabi aquesta quarantena. Com no errar el diagnòstic? Fent una analogia encara més de moda, com saber si el resultat és positiu o negatiu, si menteix o no? Un estat ha de tenir les eines suficients per aclarir unes afirmacions d'aquesta gravetat.
36 minuts, el conseller d'Interior intenta justificar els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Joan Ignasi Elena nega que estigui fent una purga, diu que ha destituït el major Trapero com a cap i també tots els càrrecs de la seva confiança per posar-hi persones que el puguin ajudar a fer els canvis que necessita el cos i argumenta que hi té tot el dret. Elena Soler.
El conseller diu que l'objectiu dels nous nomenaments és envoltar-se de les persones indicades per tirar endavant la nova etapa amb un cos que aposti més pel territori i amb més pes, per exemple, de les dones. Elena nega cap raó política, la destitució del major Josep Lluís Trapero, el cap d'investigació criminal Toni Rodríguez o el portaveu Joan Carles Molinero.
Canviar no és purgar. Quan es canvia el responsable de la Comissaria de Recursos Operatius, no es purga ningú. Quan es canvia el responsable de la Comissaria d'Investigació, no es purga ningú. Quan es canvia el comissari de la Comissaria d'Informació, no es purga ningú. Sinó que són canvis que s'han produït sempre.
A l'oposició, que l'acusa de destituir càrrecs per represàlies, el recorda que ha demanat comparèixer al Parlament per donar-los explicacions.
Elena ha parlat dels canvis, però no del fet que les persones que s'han apartat han estat en molts casos degradades a posicions molt més baixes. Dos dels casos més clars són el fins ara cap de la divisió d'investigació criminal, Toni Rodríguez, que ha estat enviat a una comissaria d'àmbit local, com és la de Rubí, a més amb l'afegit que l'afectat havia hagut de demanar mesos enrere empara judicial perquè estava investigant diverses trames que esquitxarien persones com l'exconseller Miquel Buc o la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Un altre dels noms que han estat relegats és Carles Enfruns, que deixa de ser cap de la Comissaria Superior de la Coordinació Territorial de tot Catalunya per ocupar-se de la sala de comandament de la policia catalana. Malgrat que els canvis i també les degradacions d'algunes peces claus han fet arrufar el nas a l'oposició i també dins mateix del cos dels Mossos d'Esquadra, Helena Raferma, en aquestes decisions i ha rebut el suport de qui també va ser conseller d'Interior, Joaquim Forn. Ahir va ser el món a recull i recordava que el major Trapero també va aplicar canvis d'organigrama quan se'l va nomenar.
Jo, quan sento parlar de purgues, per purgues polítiques, jo, vaja, no només no ho comparteixo, sinó crec que les coses no van absolutament per aquí. Ni el cos de Mossos en cap moment en la meva època, ni ara tampoc, es deixarien manipular des d'un punt de vista polític, perquè no és la seva funció.
Mentrestant, des del PSC, considerant que el cas s'ha de tractar a la Comissió del Parlament de Catalunya, que estudia el model policial, la portaveu Alicia Romero no tanca la porta a la investigació que proposa Ciutadans, però creu que el lloc ja hi és.
Semblaria una mica estrany que una comissió que parla sobre el model policial, davant uns canvis que fan olor a purga, doncs no plantegés, com a mínim, investigar o analitzar aquest tipus de casos. I, per tant, també valdria la pena aprofitar aquesta comissió ja creada per poder aquí esclarir el que està passant.
Polèmica a banda, les últimes hores hem sabut també que les properes convocatòries de plaça de Mossos, agents rurals i bombers de la Generalitat reservaran un 40% dels llocs per dones. És, de fet, un dels canvis que el govern català ha defensat els últims mesos, feminitzar també aquests àmbits de treball i anar a camí de la igualtat. 39, Manuel Bustos ha passat la primera nit a la presó de Lledoners, qui va ser alcalde de Sabadell i exdirigent del PSC, i va ingressar ahir a la tarda per complir la condemna de 3 anys per tràfic d'influències i per prevaricació. Va ordenar la retirada de multes a familiars. A banda, sobre ell també recau una segona condemna per haver pressionat l'alcaldessa de Montcada i Reixac per afavorir la contractació d'un exalcàrrec del tripartit. Bustos tenia 30 dies per ingressar a la presó després que el Tribunal Suprem ratifiqués la condemna de l'Audiència de Barcelona. La sentència que porta Manuel Bustos a la presó prové d'una peça separada del cas Mercuri que arriba al procés judicial final després de 9 anys. Per tant, Bustos podria encaixar més penes els propers 2 anys quan està previst que conclogui la causa d'aquest cas Mercuri. Em sembla bestial. I que el col·laborador està seguint el versió RAC1, que és la polèmica per la loteria el 22 de desembre amb els nens del Sant Ildefons que van cometre 56 errors cantant els números premiats, 55, i per tenir números que es van cantar el dia del sorteig però que després no apareixien al llistat oficial de premis, i per això els propietaris dels dècims afectats no els han pogut cobrar. En total, tots ells s'haurien quedat sense cobrar, fins atenció a la poca broma, uns 10 milions d'euros. La primera equivocació la va detectar un empresari de Rubí que havia comprat 52 dècims del número 59.395. Va posar el seu cas en mans de l'advocada Olga Majoral, que ahir sortia al versió RAC1 a explicar l'allau d'errades que s'han acabat destapant.
A partir de que aquest cas comença a fer-se mediàtic, comencem a rebre molts contactes d'altres persones que ens diuen: ep, és que a mi m'ha passat exactament el mateix amb un altre número. Al final estem parlant de gairebé 10 milions d'euros que s'han anunciat en números premiats que després ningú ha pogut cobrar perquè resulta que els números premiats són uns altres.
L'advocada ja ha presentat una reclamació administrativa davant de Loteries i Apostes de l'Estat amb els 56 errors. Preveu que no l'acceptaran i el cas acabarà finalment als jutjats. Avui ens hem assabent... Bueno, clar, és que el temps passa. El temps passa de ràpid. 19 minuts a les 9, avui es compleixen 10 anys. 10. Del naufragi del Costa Concòrdia. Aquell creuer, recordareu, que va encallar davant l'illa italiana de Giglio i que va deixar 32 víctimes mortals. Tot després que el responsable d'aquella tragèdia marítima, el arxiconegut capità Francesco Schettino, decidís apropar-se a la costa a saludar i fes que la nau, amb més de 4.000 persones a bord, topés contra la roca. Recordem que Schettino va fugir deixant el vaixell abans d'hora mentre s'enfonsava, quan la llei exigeix que el capità és l'últim que abandona el vaixell, motiu pel qual compleix ara una condemna de 16 anys de presó. Doncs bé, avui a La Vanguardia podem llegir una entrevista amb Gregorio De Falco, actual senador a Itàlia, però que en aquell moment estava al comandament del port de Livorno i va haver de gestionar el rescat dels passatgers. De Falco diu que no entén els motius que van portar Schettino a fugir i assegura que si el capità hagués tornat al Costa Concòrdia hauria minimitzat els danys i s'hagués salvat de la condemna posterior. 8 i 42 minuts, la Generalitat posa en marxa el Pacte Nacional per la Llengua amb voluntat de sumar-hi el màxim de partits per revertir la reculada del català. El govern es dona un any per definir els objectius i els compromisos per capgirar la pèrdua de parlants i ja compta d'entrada amb un suport important, la del PSC. La consellera de Cultura es va presentar ahir amb les bases i va obrir les portes del pacte a tots els partits polítics i a totes les entitats que reconeguin la unitat de la llengua i la necessitat de promoure-la. Marc Martínez Amat.
El govern s'ha proposat anar a poc i bona lletra. De moment ha encarregat un informe a 7 experts experts sobre la situació del català, que serà el punt de partida. El mes que ve el presentaran en una primera trobada del pacte i a partir d'aquí s'anirà desenvolupant fins que el desembre s'assigni. Però la consellera Natàlia Garriga, abans que res, ja s'ha reunit amb el PSC, la CUP i els comuns per aplanar el camí.
La situació és complexa i delicada, però és reversible i hem de treballar per superar els reptes. Molt bona recepció per part de tots i amb ganes de posar-se a treballar. El senyor Salvador Illa m'ho ha confirmat personalment que entraran a formar part del pacte i, per tant, sense entrar en el cofoisme, però sí amb l'optimisme de que comencem a treballar, de que hi som i de que hem de ser els màxims agents socials i polítics possibles.
El govern creu que ha de ser una prioritat del país fomentar el coneixement i l'ús del català. Alhora, però, el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, assegura que això no ha d'anar en contra de les altres llengües.
La llengua pròpia de Catalunya està lluny d'haver-se normalitzat. El multilingüisme, ben gestionat, no té per què ser una amenaça per al català i és un enriquiment per a tota la societat al qual no cal renunciar.
I durant aquest any el govern obrirà un procés participatiu per fomentar el debat sobre la llengua entre la ciutadania.
El PSC veu molt bons ulls que el govern busqui el màxim consens per definir la política lingüística. De fet, Alicia Romero demana, però, que això no impliqui tractar el castellà com una llengua estrangera.
S'agradaria un pla nacional per la llengua i la convivència lingüística. Cal que aquest element de la convivència aparegui en aquest document, perquè el que nosaltres volem és que el català segueixi, doncs, evidentment, sent una llengua, sent la llengua vehicular, sent una llengua forta a Catalunya, reconeguda i coneguda per tothom, però sense oblidar que el castellà no és una llengua estrangera, el castellà és una llengua pròpia a Catalunya.
Això deia Alicia Romero, portaveu del PSC. Per cert, que l'Acadèmia Gallega de la Llengua exigeix a Astúries que inclogui el gallec com a llengua oficial. Aquesta institució critica que el nou estatut del Principat limiti l'oficialitat del gallec a una zona concreta, a l'oest d'aquesta comunitat autònoma. També lamenta que no s'hi refereixen amb el nom de gallec, sinó com a eonaviego, perquè aquesta llengua es parla entre els rius Eo i Nàvia, és a dir, el mateix que va fer l'Aragó amb el Lapao, per referir-se al català, però en la versió asturiana i al gallec. Des de l'Acadèmia Gallega creuen que això es fa amb la intenció d'invisibilitzar l'idioma. Per aquest motiu han enviat un informe en castellà, asturià i gallec al president d'Astúries i els principals partits. Demanen que els parlants d'aquesta varietat del gallec tinguin els mateixos drets que els parlants de l'aranès a Catalunya. Ja hem sentit Pere Aragonès parlant sobre Villarejo. El president continua a Madrid i ahir al vespre, a banda de reclamar una comissió d'investigació, també va, pels casos de Barcelona i Cambrils, també va tornar a reclamar un referèndum d'autodeterminació. Davant seu, al Club Siglo XXI de Madrid, hi havia dos ministres, la de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i el nou ministre d'Universitats, el català Joan Subirats. Tornem a Madrid, Arbenteres.
Sí, el president sosté que ara mateix l'Estat està frenant la resolució del conflicte perquè no té cap proposta ferma i adverteix que si no hi ha avanços es quan apareixen els problemes.
Lo que frena el avance del proceso de negociación son el hecho de que no hay propuesta por parte de la parte de las instituciones del Estado encima de la mesa. Es la única forma de demostrar que la negociación es sincera, que progresa.
Que el referèndum serà necessari tard o d'hora i que l'Estat s'ha d'atrevir a guanyar. A més, avisa que el temps s'acaba per PSOE i Podem.
Si hoy PSOE y Podemos tienen presente la situación actual, deben tener muy claro que difícilmente habrá una segunda oportunidad si no hay la capacidad de resolver ahora el conflicto político con Cataluña.
De fet, Aragonès va dir des de Madrid que la situació política que han provocat PP i Vox és de guerra civilisme, va utilitzar aquest terme, això sí, no va voler explicar en cap cas quin és el seu pla B si fracassa la mesa de diàleg, com va dir el dia de Sant Esteve.
Per cert, que després de la conferència on hi havia dos ministres del govern Sánchez, Pere Aragonès va sopar amb la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, segons han explicat fons del govern espanyol a La Vanguardia. Era un sopar privat en què van tractar temes d'actualitat diversos, també la reforma laboral, que encara no té prou suports per tirar endavant al Congrés pels dubtes que expressen partits com la mateixa Esquerra Republicana. I avui falta un mes clavat per a les eleccions de Castella i Lleó, on per primer cop es presentarà com a partit la plataforma Espanya vaciada, Espanya buidada. I atenció, perquè segons publica avui el diari .es, algunes de les llistes que ha presentat aquest partit estan plenes de persones que anteriorment havien estat candidats de Ciutadans. De fet, en alguns casos sembla la candidatura del partit d'Inés Arrimadas a les últimes eleccions. El cas més bèstia és el de la llista de Valladolid, on 14 dels 18 candidats que es presenten havien format part abans d'alguna candidatura de Ciutadans en municipals o autonòmiques. Entre ells hi hauria una alcaldessa que s'investiga per delictes de prevaricació i malversació de fons públics. De fet, l'actual candidata d'Espanya buidada per Valladolid, Cristina Blanco, va ser regidora per Ciutadans a la ciutat de Medina del Campo, d'on encara és regidora no adscrita, i abans va ser directora adjunta del gabinet de la presidència de Castella i Lleó que presidia Luis Fuentes. Luis Fuentes també de Ciutadans. A banda, la llista també apareix una dona que actualment és regidora pel partit d'Inés Arrimadas al municipi de Pesquera, i també un altre que va ser candidat a liderar Ciutadans a Castella i Lleó. De fet, a part de tots els exmembres del partit taronja, a la llista només hi consten un excandidat del PP i tres persones més, en aquest cas sense afiliació anterior. Tot i aquesta llista de gent que ha marxat del partit, Ciutadans es presentarà a les 9 províncies de Castella i Lleó aquestes pròximes eleccions. I encara en clau política espanyola, Pablo Iglesias posarà en marxa un nou podcast amb el diari Público. El mateix vicepresident del govern d'Espanya i actual tertulià els dilluns del món a RAC1 al costat de la Mònica Terribas i el Màrius Carol ho ha avançat a través de Twitter. Ara bé, ara mateix se'n saben pocs detalls. Només que es dirà La Base i que s'estrenarà en breu. El compte de Twitter d'aquest espai és el mateix que feia servir el programa de debat i entrevistes La Tuerca, que ja va presentar Pablo Iglesias també en col·laboració amb el diari Público. Després de mesos d'intenses negociacions i quan ja semblava que estava a tocar, s'ha torçat tot. L'acord perquè les botigues de Barcelona puguin obrir cada dia entre l'1 de maig i el 30 de setembre ha quedat de moment en paper mullat. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit ajornar-lo fins que els negocis i els sindicats pactin les condicions, que ara com ara és l'escull principal. Els sindicats pressionen perquè quedi garantida una bona qualitat de feina pels gairebé 3.200 llocs de treball que es calcula que l'acord pot generar. Mentrestant, tot continuarà com fins ara. Les botigues podran obrir 10 dies festius l'any. I si la setmana passada parlàvem dels radars a la ciutat de Barcelona, avui ens ha cridat l'atenció que la demarcació, tota la demarcació de Barcelona, jo que et deia abans les províncies, la demarcació de Barcelona, és la que té, amb diferència, més radars de tot Espanya. Concretament, 115. 115. Una xifra que queda llunyíssim de la segona província, que és la de Madrid, i que en té 76. És a dir, Barcelona 115, Madrid 76. És a dir, que la demarcació de Barcelona té una quarantena més de radars. Per darrere hi ha Sevilla i València, amb 64 i 63, respectivament. Alacant amb 60, és a dir que Barcelona doble, i la Corunya amb 57. A la cua del llistat hi ha Àlaba, que només té 17 radars. 11 minuts i les 9 del matí, Donald Trump ha deixat amb la paraula a la boca l'últim periodista que l'ha entrevistat. Durant una conversa telefònica a la ràdio pública nord-americana, a NPR, el periodista va preguntar a Trump pel seu suport a candidats al Congrés que difonien teories conspiratòries sobre un possible frau electoral. Donald Trump va insistir que ell va quedar apartat de la presidència per frau electoral i el periodista li va recordar que la justícia ha invalidat aquestes teories. Moment en què Donald Trump va donar per acabada la conversa.
La gent no té ni idea de com de gran és aquest tema i no volen que torni a passar. No s'ha de permetre que passi i no volen que torni a passar. I l'única manera perquè no torni a passar és que resoleu el problema de les eleccions presidencials manipulades del 2020. Així que, Steve, moltes gràcies. Ho aprecio.
Oh, tinc una pregunta més. Li vull preguntar... Ha marxat, d'acord.
Meta, he's gone, okay.
Un gran actor secundari que és Jordi Ramos. D'altra banda, el líder dels republicans a la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, ha rebutjat declarar davant la comissió que vol investigar el paper de Donald Trump a la sala del Capitoli d'ara fa un any. Condemna rècord a dos paparazzi per fotografia despullada Mariló Montero. Diego Rabal i Gustavo González hauran de pagar a la presentadora i a una amiga seva, atenció, 340.000 euros. El jutge considera que van vulnerar el seu dret a l'honor i a la intimitat. La sentència dona per acreditat que els reporters van seguir Montero i la seva acompanyant fins a les Illes Maldives i Bora Bora mentre eren de vacances. Van difondre imatges d'elles en banyador i sense la part superior del biquini i van contribuir a propagar insinuacions sobre la seva orientació sexual. Fins ara, la multa més alta per un motiu semblant va ser fa 10 anys quan el Suprem va condemnar a pagar 310.000 euros al grup Zeta per publicar unes fotos del Zapatac i Seminua. I encara una altra indemnització, en aquest cas la que haurà de pagar Mediaset a Jesulín Dubrique i María José Campanario per mentir, diu el jutge. L'ha condemnat a una multa de 180.000 euros. El motiu és que l'any 2019 Telecinco va informar d'una possible crisi infidelitat a la parella. Jesulín i Campanario reclamaven fins a mig milió d'euros com a compensació, però al final els hi pagaran 180.000, que déu-n'hi-do, per mentir. La sentència acusa la cadena de tenir un menyspreu absolut per la veritat. I a les 9, la primera ronda de votacions dels premis BAFTA deixa fora l'última entrega de Spider-Man, No Way Home. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week. Com estava previst, l'Acadèmia Britànica del Cinema no ha tingut en compte la pel·lícula perquè la productora Sony va cometre un error, no va enviar a temps l'enllaç de l'estreaming. Això va fer que els acadèmics no poguessin veure la pel·lícula abans que es tanqués el termini de presentació de sol·licituds, una situació que ha decebut milers de fans de Spider-Man d'arreu del món. Les que s'hi han superat aquest primer tall de votacions són l'última entrega de James Bond, Sin Tiempo para Morir.
Bond. James Bond.
So you're not dead.
Hello, Q, I've missed you.
Belfast, que ja es van dur el premi al millor guió als Globus d'Ores de dilluns, la pel·lícula que dirigeix Kenneth Branagh. We're looking to cleanse the community, but you wouldn't want to be the old man out in the street. I West Side Story. Do you want to start World War III? You know, I wake up to everything I know. Aquestes tres pel·lícules lideren en nombre de nominacions. Ara bé, els nominats definitius es donaran a conèixer el dia 3 de febrer. La 75a edició d'aquests premis BAFTA es farà el 13 de març al Royal Albert Hall de Londres. I les 9, Alerta Roja, la pel·lícula més vista de la història de Netflix, es convertirà en trilogia. Nolan Booth. Segons informa Deadline, la plataforma gravarà com a mínim dues seqüeles més d'aquesta pel·lícula d'acció que protagonitzen Dwight Johnson i Ryan Reynolds. La intenció de Netflix és rodar-les de manera consecutiva i tot apunta que començarien a principis del 2023. Alerta Roja explica la història d'un criminòleg i un lladre que uneixen forces per atrapar una estafadora. És la pel·lícula més cara de Netflix i en poc temps també s'ha convertit en la més vista, tot i que està a punt que No miris arriba podria treure-li el lloc aviat. Pel que fa a les estrenes d'avui, HBO Max, El Pacificador. Tracta de l'espin-off de la pel·lícula Esquadrón Suïcida, basat en el personatge d'aquest justicier hipòcrita i moralista que creu que es pot aconseguir la pau a qualsevol preu. I a Movistar Plus s'estrena el documental Rafaelismo.
A lo largo de mi carrera solo he tenido una dirección. Seguir adelante.
Un retrat íntim de Rafael que es publica pels 60 anys de carrera de l'artista. La minissèrie de només 4 capítols repassa el llegat de l'artista que deixa a les futures generacions. 6 minuts i les 9, ha mort Ronnie Spector. Fundadora, si diem Ronnie Spector, segurament la gent no sap de qui estem parlant. Molta gent. La majoria de gent no sap de qui estem parlant. Si parlem d'un grup musical dels anys 60 que es deia de Ronettes, tampoc. Però si diem que qui cantava aquesta cançó és Ronnie Spector, segur que una immensa majoria sabem ja de qui parlem. Tenia 78 anys i fa poc que li havien diagnosticat un càncer. Ronnie Spector serà especialment recordada per haver posat veu a aquest Be My Baby, una cançó versionada durant dècades per grups de diversos estils. The Ronettes va ser un grup molt conegut dels anys 60. En base a Nova York, Ronnie Spector el va formar l'any 57 amb una de les seves germanes, Estelle, i una cosina, Nedra. Després d'anys fent els cors, altres artistes es van acabar convertint en un fenomen musical. El seu matrimoni amb el productor Phil Spector, però, va ser, segons ella, un infern i va acabar enfonsant la seva carrera a la dècada dels 70. Quatre minuts i les 9 del matí. Un segon.
Si els pneumàtics es canvien de dos en dos, què et sembla si te n'endús un gratis? A Opel oferta 2x1 en canvi de pneumàtics de primeres marques, perquè algunes coses van millor juntes. Consulta'n les condicions al teu servei oficial o a opel.es.
Aquesta setmana a Dia, el nostre tomàquet fregit Dia BG Campo amb un 19% de descompte, per només 0,55 la unitat. Nova qualitat Dia confirmada. Impulsa la teva carrera professional amb un màster en les àrees amb més ocupació. Direcció de projectes, consultoria SAP, màrqueting digital, e-commerce i supply chain a la Salle Universitat Ramon Llull. Escull la modalitat d'estudi, presencial o online. Consulta les sessions informatives a salleurl.edu. Be your new future.
Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't dels de sempre amb Solideo. Ho has de fer.
Si el teu cor s'encén amb el fred, amb la millor gastronomia local i de temporada, i amb la calidesa d'un lloc únic i un tracte exclusiu, segur que ets un amant de l'hivern. Viatja des de 65 euros la nit i de forma segura a un indret on s'encengui el teu cor. Paradores.
Càrtel de cotxes. Vas comprar un cotxe entre 2006 i 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per aquest. Fins i tot si l'has venut posteriorment, pots reclamar. Tens un any de termini. Fes-ho ja. Truca'ns al 900-264-990 i recupera els teus diners. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Et fa res aixecar-te un moment del sofà, rei? M'ha caigut entre els coixins un inoblidable tour gastronòmic pels 10 millors restaurants del món, amb visita guiada per les cuines en companyia dels seus xefs, i per més que hi fico la mà no l'arribo a agafar.
Un euro no havia tingut mai tant de valor. Super 11 de l'11. Per només un euro, fins a un milió. Super 11 de l'11. 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
D'aquí uns segons parlem de la derrota del Barça ahir contra el Real Madrid a la Supercopa d'Espanya, però abans Igualada serà la capital de la cultura catalana aquest any i per això té previst organitzar un miler d'actes. De moment la ciutat ja n'ha confirmat uns 250 que es duran a terme els primers 4 mesos d'aquest any. La inauguració serà el dia 5 de febrer amb un concert a la Basílica de Santa Maria que dirigirà Jordi Savall, Joel Penya.
Feia 10 anys que el músic, i probablement un dels igualadins més internacionals, no tocava a casa seva. Per la capitalitat de la cultura d'Igualada, ha decidit portar el Llibre Vermell de Montserrat, una obra medieval que va suposar una revolució en la música que s'havia fet fins llavors.
Abans del Llibre Vermell de Montserrat, tenim les músiques dels trobadors essencialment monòdiques, és a dir, sempre són melodies i no tenen acompanyament, no tenen harmonies. I això representa una revolució perquè a partir d'aquí es crea el que serà després el llenguatge europeu de la música.
Durant el 2022, Igualada acollirà pràcticament tots els àmbits de la cultura: fotografia, música, teatre, poesia, per exemple. De fet, passaran per la ciutat actors com David Verdaguer o Àngels Gunyalons.
Arriba a les 9. Pel que fa a la resta dels esports en Repsol, el Barça va perdre ahir 2-3 a la pròrroga contra el Real Madrid en la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya i, per tant, no jugarà la final de diumenge a l'Aràbia Saudita. Malgrat la derrota, l'equip de Xavi Hernández va fer un molt bon partit i, sobretot, una gran segona part, sobretot a partir del gol del 0-1 del Madrid. Un Madrid que arribava molt millor, que en aquests moments és molt superior al Barça i que, sense anar més lluny, com a exemple, li treu 17 punts al Barça a la Lliga.